You know who I am?
Yes, sir.
So you know I'm looking for players?
Yes, sir.
Then why did you stop playing?
Molt bona nit, Colafres. Yeah! Ara feia dies que no em tocava torn en aquesta paradeta ambulant que és Salsitxes Paradís. Soc l'Aleix Graell i avui us ajudaré a tornar a aixecar la persiana una temporada més gràcies a les complicitats de Ràdio Sabadell i les meves companyes a l'Església del Fang, Laura Puig i Ot Burgaia. Aquest, però, és un any que us parlo des de la terra de Gadigal, a la nació Eora, o, com li diem als blancs, Sydney, a Austràlia. I és que vull aprofitar l'inici del programa per mostrar el nostre respecte als guardians d'aquesta terra, als passats, presents i emergents. És 11 de setembre de 2023 i no, encara no hi ha cotxes voladors. Aquesta nit us hem preparat un tiberi que us hauria de sonar. Us dic que us hauria de sonar perquè a la propera hora ens dedicarem a esbudellar i a cruspir-nos el millor soul, funk i R&B del panorama nacional. Em sap greu, encara que no ho sembli, no només hi ha un grup a Catalunya. I avui ens hem proposat complir amb l'exemple. Ja sabeu que en aquesta paradeta ambulant som molt obedients de l'Església del Funk i sempre donem suport a gent com el nostre pare, Lalo López, el Martin Luther King del disco Funk a Catalunya. Ens endinsarem més enllà, serem més catalans que l'Espatec o usar el romesco com a crema facial, perquè de debò, us ho prometo, que fem molt bona música. Bé, he dit un plural, fem i nosaltres, jo no crec que ens hauríem d'incloure. Hi ha gent que fa coses tan precioses com la Lauren Nine. Això porta per títol Ecstasy.
Salvan aquest món. Digue'm si tens la solució per mi. No veus que el meu cor està trencat i només fa que patir. Tu dona el remei. Ecstasy és quan em toques. Obro la boca i jo em vull més. Porta'm lluny d'aquí. Dona'm ecstasy. Ho saps? És quan em toques, obro la boca i jo em vull més. Ecstasy.
Tinc el cor trencat i ja no sento res. Tu dona'm sentiments extrems, freds i calents, bons i dolents. Necessito una de 0-100. No et paris i mira'm. Dóna'm ecstasy, un clímax sense fric. Que ja no vull patir. Porta'm lluny d'aquí, jo obro el camí. Vull sentir-ho tot, tu només salva'm de mi.
Tinc massa cap cura. Necessito sana. Digue'm si em donaràs el remei. Busca'm si em pots trobar. Només tu em pots salvar. Digue'm si em donaràs a la vei. Ho saps? Ho tens? Ecstasy és quan em toques. Obro la boca i jo em vull més. Ecstasy. Ecstasy. Ho saps? Ho tens? Ecstasy és quan em toques. Oh.
Compositora, saxofonista, cantant, Lauren Hines segueix fent carrera als marges de l'R&B, futurista i el hip-hop. En aquest èxtasi torna a col·laborar amb el músic i productor Flavio Rodríguez per crear aquest sensual single publicat per Blanco y Negro a principis d'any, al gener. I és que quan es va publicar no era estiu, però a mi em dona sensació de calor amb aquest èxtasi, porta'm lluny d'aquí. Des de Salsitxes Paradís, sempre recomanem La sensualitat, sigui de Lauren Nine o Vicent Andrés Estellés. I és que ara fa uns dies que està de gira per Xile i Argentina, la Lauren, no l'Estellés, que seria estrany. Així que amb la seva gira, les excuses per vendre la nostra música al món cada cop es van esgotant més. De fet, aquest mes d'agost, el productor i músic estatunidenc John Batiste ha publicat el nou àlbum World Radio Music, que té, sorpresa, relació amb Catalunya. En aquest nou treball, que arriba després del magnífic i deliciós We Are, Batiste encara l'alter ego d'un locutor de ràdio per fer una volta al món a través de la música. Després de resar els Grammy i comptar amb un Oscar, la crítica diu d'aquest World Radio Music que compta amb Lana Del Rey i Kenny G, però que és conservador i que s'assimila al pop. Potser sí que tenen raó, però és que després de l'explosió de Sabor i Ànima, que era el retorn a Nova Orleans, i l'acostament a músics com Trombone Shorty i Mavis Staples, era difícil superar-ho. El que sí que és veritat és que en aquest últim treball, Batiste ha comptat amb la Rita Payés. Aquesta trombonista i música procedent de la factoria de Sant Andreu Jazz Band col·labora en el tema My Heart. Segurament col·labora internacionalment molt millor que la marca Barcelona. I vols saber com sona aquest binomi, Payés-Batiste? Prepara't, perquè així sona My Heart.
Hello world out there in radio land. Got a very special guest to sing with me tonight all the way from Catalonia, Spain. Rita Payés. And so I want everybody to grab your loved ones. Grab the love handles. Come on.
Es por amor que uno se atreve a cambiar el rumbo. Una vez ya mar adentro, todo va mañana, todo va mañana.
Take it away, Rita.
Es por amor que uno se atreve a cambiar el rumbo. Todo va y viene, todo va y viene. Y al a creer en el azar y a veces tan solo el tiempo para irme adentro, para irme adentro. Todo va y viene, todo va y viene.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos és pecat.
I de Rita Payés i John Batiste, amb aquest viatge musical, passem a una de les bandes que més ens ha excitat en els últims temps. Es tracta de la creació del sindicat del metall, Hip Horns Brass Collective, que l'any passat van debutar amb l'EP Brass Brilliant. Enguany han tornat a la càrrega i sonen així de bé.
Thank you.
Això era Mulligan, un dels dos tamarrals d'aquest single Bram and Mulligan que ens ha servit als Hip Horns Brass Collective. Nosaltres sempre hem defensat que som metaleros, però del metall bo, del ben metall. Els Hip Horns són de Barcelona i avui això els hem convidat a fer un Frankfurt en aquesta paradeta ambulant que és Salsitxes Paradís. Hola, bona nit, presenteu-vos.
Hola, què tal? Jo sóc l'Albert Costa i sóc trombonista, compositor i portem una miqueta la direcció amb l'Àlvar de Hip Horns Brass Collective, i és un plaer estar aquí.
Hola, bon dia, jo sóc l'Àlvar Montfort, també, bueno, com ha dit l'Albert, sóc trompetista i juntament amb l'Albert vam fundar la banda i ens ocupem una mica de que tot funcioni, escriure la música i totes les coses que no es veuen.
Hola, jo sóc l'Alba i sóc trombonista de la banda de Hip Horns, trombó 2, que això vol dir que has de saber ser manada... No. Que podria costar. Toco amb la secció de Hip Horns, tinc el plaer d'haver estat a la banda des de la seva formació i res.
Vosaltres sou de Hot Dogs, del que seria el Frankfurt?
A mi m'agraden en ocasions especials de guarreria. Em fan feliç en aquells moments.
A mi em molen si són veggies.
Sí, jo també, com algo esporàdic, però no sóc un gran consumidor de fast food i hot dogs.
El que sí que tenim en comú entre vosaltres i nosaltres, la nostra passió és en Nova Orleans, i voldríem saber com va començar la banda, com es va crear.
La banda, de fet, va tenir... Bueno, l'Albert i jo crec que per separat teníem com ja al cap en algun moment fer una brass band, però no... no ho havíem acabat de fer, tot i que jo crec que tots els músics d'aquesta banda hem tocat en formats similars. I de fet, sortint de pandèmia, a mi em van fer un encàrrec per tocar a Plaça Catalunya uns quants dies seguits al Nadal, i va ser com l'oportunitat de dir, ostres, aprofitem que tenim 12 bolos assegurats seguits per trucar als músics a qui voldria trucar, i de fet, en principi no anava més enllà de fer uns bolos per Nadal, però de seguida ens hem posat a escriure música, vam veure que funcionava, i a partir d'allà hi ha hagut una evolució. Hem començat tocant amb dos percussionistes, de seguida vam veure que ens funcionava millor amb una bateria estàtic. L'any següent vam provar a fer cantants, i bueno, de seguida es va interessar per nosaltres un management, Say It Loud, i bueno, vam anar veient resposta del públic i hem anat trobant el format que ara som, diguéssim. Però diguéssim que al principi va ser això, com un encàrrec que, pues, que va sortir bé i que ha anat prenent forma.
De fet, això crec que l'Àlvar ho sap, però l'Alba potser no ho sap. Però jo, com una miqueta abans de que l'Àlvar em truqués per muntar Hip Horns, havia estat fent reunions amb el Pere Miró, que és un gran amic nostre, un saxofonista baríton d'aquí de Barcelona, que té un munt de bandes superinteressants també de la onda Rhythm & Blues i tal, com Escaramanga, per exemple, o Trop, un tio d'un collonut. Pues vaig fer una reunió amb ell per muntar com una mena de brass band o banda tipus Trombone Shorty. Llavors, va ser curiós perquè vam fer la reunió i de cop em va trucar l'hora i dic, Pere, em sap greu, però és que ja tenim una banda muntada, al final no ho farem.
D'això se'n diu fidelitat, eh?
Bueno, a veure, és molt amic meu, jo tinc confiança com per dir, tio, és que encara no tenim remuntat i aquí ja teníem pues, un encàrrec amb 10 bolos seguits, no? Llavors va ser com, bueno,
per part meva, quan em van trucar, com ha explicat bé l'Àlvaro, que ja tots vam estar, ja hem format part d'altres brass bands, i molt agraïda i també i molt maco, però sí que hi ha algo que potser ens uneix a aquesta banda, que és aquesta, bueno, tenim el mateix gust o el mateix amor o la mateixa admiració per aquesta música que sorgeix més de New Orleans, no tant una banda més de que podria ser aquí, més que seria com de festa major, simplement trobem que la formació de brass band es pot tenir també uns arranjaments potser així més elaborats, no vull dir que els altres no estiguin elaborats, però que trobaries potser, és més música que trobaries en un club o una sala de concerts, no tant en un carrer. I en el meu cas, quan em van trucar, perquè crec que em va trucar l'Albert, vaig pensar, bueno, aviam, bolos de brass band, però que la meva experiència era una altra, potser, que també m'agrada, però potser ja no estava en aquell moment, i quan ja em va dir qui era la banda, em van anar dient els noms i vaig dir, vale, vull dir, jo ja amb aquests músics per altres llocs ja connectar amb altra música i dic, vale, amb aquests, vull dir, tenim el mateix gust, anirem a buscar el mateix, jo ja tenia una mica, ja m'olorava cap on tiraria aquesta banda. Així que no ho vaig pensar dos cops i vaig dir que sí, i ja ho van demostrar quan van posar els primers temes davant. Allò ja sonava que flipes.
Clar, li vas dir que sí a ser Trombó 2.
No, vaig dir que sí a lo que fos, perquè pot ser Trombó 2 i pot ser Trombó 1. Vull dir, una banda normal es canviaria els trombons, però com que Albert és aquí el Terminator d'esto... De totes les veus agudes. Per mi, mira, ja et diré, per mi perfecte, saps? Perquè així ja tinc llavi per solos.
Que hi ha una cosa que igual la gent que n'està escoltant ara no ho sap, perquè no és una cosa que sigui molt habitual de conèixer, i menys si no ets, diguéssim, metall, no? El tema d'avui dos no és una jerarquia, no és que moli més tocar l'1 o moli més tocar el 2, senzillament és que algú ha de tocar la veu més aguda i l'altre ha de tocar una veu més greu. Vull dir que no és una cosa de jerarquies mai. És guai de saber perquè la gent pensa que quan montes una banda pues, és com un és millor perquè toca el trombó. Ui,
no, sí que l'U acostuma a ser un especialista en tocar molt clar, molt agut i tal. No? Jo, per exemple, jo una cosa que tenia clar quan muntava la banda és que jo volia ser el 2, que jo no volia aquesta jo no volia aquesta responsabilitat perquè em sento més còmode si tinc algú com el Gregori del que sóc fan absolut, prefereixo seguir-lo amb ell que no, Bueno, vull dir que sí, són com personal...
L'Àlvar també és un dos.
També soc un dos, però són personalitats musicals que totes són necessàries.
I són necessàries per gravar el Brasbilian i aquest super single amb què ens heu regalat aquest estiu, Bram and Mulligan. Aquest tipus de malalts que toqueu tots junts a l'estudi, esteu tots com a, si fos Stack Records, fotent-li gas, vinga, vinga... Doncs
pues mira, en aquest cas hi han dues coses diferents, perquè el Brass Villain el vam haver de gravar quan l'Alba encara estava a Nova York i llavors vam haver de fer-ho com a mitges. I també com l'estudi encara era un moment en què no sabíem si funcionaria bé la banda o no, perquè no teníem res gravat encara. I llavors vam gravar una miqueta com vam poder. Però en el cas de Bram i Mulligan sí que vam decidir que volíem gravar-ho tots junts. I com que volíem gravar junts i ser més dels que som, doncs vam ficar més gent. I llavors vam gravar els quatre trombons junts i les trompetes i el saxo junts.
Quin és el repte de gravar junts? Perquè no sé si avui en dia està massa de moda.
Bueno, gravar junts el que té... Hi ha més possibilitats de que algú faci un error i llavors hagués de tornar a repetir la toma, diguéssim. Però també el que guanyes és que quan toques bé i toques junts, l'empaste que genera i l'afinació és molt especial. No aconsegueixes editar, diguéssim. Això sona més orgànic i més natural. És més com que sents el so del metall com és el que seria com s'uneixen els instruments entre ells de forma natural.
És real, és més real que diguéssim.
Clar, per vosaltres, que sou una brass band, és com dur la música del carrer a l'estudi. Es tracta de dur l'ànima del carrer, de la second line, al disc, no?
Clar, i ens excita, bàsicament. Genera sintonia.
D'alguna manera és com que quan toquem tots alhora, quan gravem tots alhora, ens obliga, exacte, a tocar com, doncs com quan toquem en un escenari, a fer una mescla natural, no? A saber cadascú quin plano ha d'agafar respecte del conjunt, no? I que poder, això, quan graves cadascú per separat, poses molta més responsabilitat amb el tècnic, amb que corregeixi cues, petits errors o dinàmiques o volums, no? Jo crec que sempre que es pugui gravar tots plegats és molt més interessant.
Però gravar tots plegats sempre comporta problemes, tipus sempre hi ha aquell que té doncs, l'aire condicionat de cara, que la direcció li va malament, que sempre hi ha algú que vol canviar alguna cosa... Persones que dius, les estimo molt, però no puc més.
La pregunta és, qui és el més tiquis-miquis a les gravacions?
Sí, seria això, Pere Punyetes.
Jo crec que tots, cadascú per alguna cosa diferent. L'Albert potser per coses d'afinació, jo potser per coses de... els talls de les notes, els finals, que tothom pensa molt en els principis, però ningú pensa en el final. Això que hem fet amb altres músics també, com el Pablo Martín, potser el Pablo és el que es casaria de l'aire condicionat i de tonterietes. L'Àlvar seria el que voldria parar perquè les trompetes necessiten el doble de concentració per clavar-les totes.
No, però crec que ha de ser tiquis-miquis. Crec que és guai perquè, en el fons, quan estàs a l'estudi i la gent es posa tiquis-miquis amb cores d'afinació o d'empaque o d'estil de cada frase, jo soc molt de, doncs, que sé, el vibrat, que anem junts, o no sé què, si cores tiquis-miquis entre tots vol dir que la gent està implicada i vol que soni el millor possible, no? Llavors, cadascú posa molt de la seva part com perquè soni increïble. I llavors això genera molt aquesta... dinàmica de banda, que no és una persona que et truca per gravar una cosa i tu vas allà sense amor, diguéssim, per la música, o sinó que és com que hi ha una implicació de tots els músics de la banda en què sigui tot guai.
Jo crec que tenim un equilibri bastant, bastant bo, perquè, per exemple, sí que l'Albert és molt perfeccionista, no només amb la música, sinó amb qualsevol cosa que faci la vida, sí. I tot i que després també, o sigui, doncs musicalment a vegades podem deixar passar coses perquè ens semblen més vives o valorem altres aspectes de la música. Vull dir que no tenim clar que no estem fent música de cambra, no? Però sí que volem portar aquest tipus de música a un nivell alt. Però jo crec que entre tots això tenim el camí el tenim clar i llavors cadascú sap des d'on aporta. Jo crec que una mica és això.
En aquest primer treball, que ens heu explicat que és un homenatge a MF Doom, es torna a portar a les fronteres del gènere. Funk, soul, hip-hop es barregen... Jo us volia preguntar quin tractament li doneu a la llengua, perquè el vostre disc se sent això, se sent llengua catalana.
Jo crec, de fet, no sé si és una cosa que ens l'haguem parlat molt entre nosaltres, però que ens és natural, no? Ens és natural, ara últimament funcionem, o sigui, el format d'espectacle que hem decidit d'escenari és amb la CC, que és venezolana i canta en castellà, i amb el Rodrigo, que és el cantant d'Adversaris, d'Estranyo Ways, bueno, és probable que ja el coneixeu, el Rodrigo Lavinia, i ens agraden molt tots dos. Jo crec que per nosaltres és com molt... Bueno, de fet, algun cop m'hi he fixat, però que sí que és veritat que la banda som, crec que som tots catalans, els músics, que això potser és estrany a vegades amb l'ambient musical de Barcelona, no? Que estem molt acostumats a tocar amb gent de tot arreu. I en quant als cantants, se'ns fa molt natural això, pues tenir el Rodrigo que canta en català i la CC que canta en castellà i altres vegades hem col·laborat amb l'Escandaloso que canta en castellà. No ho sé, no és una cosa com molt premeditada per arribar a un circuit o un altre, sinó que és bastant el que amb la gent amb què ens hem trobat a gust i no li hem preguntat. Bueno, no ho sé, no sé si l'Albert hi ha pensat més que jo amb això, però per mi és algo molt, molt natural.
Albert, hi has pensat?
Sí, a mi el que és evident és que el Rodrigo a mi és una persona que sempre m'ha flipat, tant com a rapper com com a persona, no? És una persona que tenim la sort de ser col·legues de fa molts anys ja i que és també, pues, segurament, sense ell no hi hauria cap referent avui en dia, bueno, sense ell i el Pau, diguéssim, amb Adversaris, no? Sobretot de referents de gent que pot rapejar en català, no? Que això també és una cosa que crec que calen encara anys perquè sigui una cosa més natural en aquest país. Quan van començar a rapejar en castellà, pues, també a la penya pues, deia, hòstia, el rap és en anglès, no és en castellà, no? I sonava estrany. I avui en dia ja és supernatural que la gent rapeixi en castellà. Però el rap en català pues, és com que acaba de costar una mica que surti gent i el Rodrigo Panadre és un referent com a persona i com a músic, no? I llavors sempre ens ha agradat molt i per això teníem molt clar que volíem convidar-lo. A més que ens dona com molta presència escènica, també és un tio que a l'escenari pues, ens dona molta energia també, no? I bona onda.
Sou d'aquells que anàveu als concerts d'Adversaris? Primera fila o què?
Jo hi anava, sí. Sí, sí, a més era aquesta moguda que feien rap i el feien en banda, en directe, que també és una cosa que en aquest país anàvem molt tard, no? Que no era només veure un DJ allà que estava tocant amb un cantant, sinó que hi havia, pues, unes persones allà que estaven tocant diversos instruments i era, pues, molt guai.
L'Alba deia que sí, també?
Sí, sí, sí. Jo, de fet, el tinc germans grans també, que ja els posaven des de petita, jo ja escoltava aquesta música. I Adversaris... bueno, el Rodrigo encara té les seves barres que les utilitzen nosaltres, aquí a la conya, que sempre li diem si se renueva una mica. No. I també he tingut... Ell ara té el grup aquest d'Extraño Ways, que és el seu projecte, també tot en català, el qual vaig tenir la sort de poder... fer un concert amb ells farà com 3 anys, així que quan van dir que també veníem els hip-hons, o sigui, ja ho vam veure. Jo crec que tots ho vam veure clar, jo crec que es van convidar alguns cantants per fer uns 6 projectes, però crec que quan van venir i van estar aquells primers dies als assajos, tothom va veure clar que seria una cosa que no només quedaria per un concert o dos, sinó que sempre que poguéssim tocar aquí i inclús a fora, comptaríem amb ell bueno, i és una cosa guai, no?, que tenim els hip-hons, que realment la banda és una base instrumental on hi té cabuda més cantants amb la lletra que sigui. Vull dir, al final, el llenguatge que nosaltres que fem, que és el llenguatge musical, purament instrumental, tenim la sort que sigui internacional. Per tant, si algun dia anem a França i surt un cantant francès a rapejar, quedarà igual de bé que fent-ho aquí amb algú que realment puguem entendre la lletra.
Ara que Manel ha plegat, el Guillem Gisbert està lliure, potser es vol sumar al col·lectiu. On s'ha d'enviar el currículum?
Canvia unes barres, a veure què tal. Això de barres, per cert, això es diu molt, lo de barres, i és una traducció dolentíssima de l'anglès.
Bars.
Bars?
Bars.
Barres es tradueix de bars, de no? Compàs. Que és un compàs, realment. I aquí es diu barres en castellà i en català també es diu
però
barres.
Però ja t'ho has dit.
Ara ja jo li tinc carinyo.
Has
jo li tinc carinyo. Ja.
A veure, podem dir compassos, eh? Si no, què us sembla?
Sí, però al rapier es diuen barres.
Ja no és el mateix. Ja està, és divertit. Barres està bé, està bé. Està bé. Bueno, aquestes són les típiques traduccions que han passat d'allà cap aquí i també viceversa, eh? Vull dir, ha passat una mica en un ambient més urbano, no? Barres de compassos.
I l'escena catalana, com la veieu? Des de fora sembla que estem creant un decorat de les nostres ciutats, especialment Barcelona. Si t'agradaven el Marula de tant en tant o el Milano, que per cert ja no s'hi pot anar, aquests espais de música negra cada cop són menys, no? Com ho veieu?
Sí, tant els espais com a vegades també el suport o visibilització que es dona a les bandes, no? En aquest país sempre hi ha una cultura del fast food musical una miqueta, no? De donar suport a unes bandes que amb tot el respecte del món, no? Però que no aposten justament per la qualitat musical en el seu intrínsec, no? I en canvi és un país on tenim la sort que hi hagin un munt de bandes que són increïbles, però que els hi falta molt suport tant a nivell de públic com a nivell inclús de programació i que costa molt sortir i treure el cap. Vull dir, això és una evidència. Costa molt crear un projecte i treure-lo endavant si quan vas a fer un bolo et volen pagar una merda i llavors tu no pots pagar res a ningú. I hi ha bandes increïbles, vull dir, abans parlàvem del Pere Miró que té Escaramanga o Tro, hi ha pues, els Kiu, hi ha Gramofon, hi ha l'Alo que sempre fa de les seves, hi ha un munt de bandes que són molt guais en aquest país.
Vosaltres, els Hip Horns Brass Collective, esteu en molts merders, de fet l'Alba Pujals també ha tret un disc com a solista, Apologia, en el bon sentit de la paraula, eh? Això dels merders. No sé si l'ecosistema català us ho posa fàcil.
No, jo crec que també el públic ara està, i bueno, i el públic més jove consumeix poca música en directe, d'acord? Que, bueno, ja deu anar relacionat amb el seu estil de vida, però la música en directe que consumeix són també macrofestivals. Són aquells concerts on mínim hi ha, no sé, 3.000, 4.000 persones i és molt diferent. És molt diferent el tipus de música que t'arriba en un concert així. O... No estic dient que no estigui bé, eh? De fet, segurament Hip Horns hem tocat també en concerts més així multitudinaris que tenim bastant públic, però també hem tocat com a sales així més al Jamboree i molt més acústic. La música que t'arriba és molt diferent. És molt diferent. Anar a veure... Decidir un dia què faig avui, vaig al Jamboree a un concert o a qualsevol altra sala... O és el mateix una mica, va, avui vaig al teatre, vaig al Maldà a veure què m'ofereixen. És un tipus de consumisme de cultural diferent. L'altre, per mi, jo diferencio bastant que és l'oci i la cultura. Hi han coses que són les dues parts, però sí que una mica s'ha de diferenciar que hi ha art, hi ha música, hi ha cinema i tal, que és més per oci que no pas per cultura. I dir això, no? que Hip Horns crec que està oferint, com diu l'Albert, cultura, que també serveix d'oci, de gran nivell. I n'hi han de bandes, n'hi han, però clar, molts cops costa de fer-la sobreviure perquè falta aquest recolzament, jo crec, per part de programadors.
Albert Montfort, com ho veus?
No ho sé, és una mica difícil fer un diagnòstic, no? Però jo crec que tots nosaltres que treballem amb... Bueno, molts de nosaltres treballem amb escoles de música, amb contacte amb adolescents i tal, doncs sí, doncs veus que la manera de consumir música és... No s'escolten un disco sencer, escolten un single que ha tret no sé qui i van a un festival perquè saben que es trobaran a molta altra gent i és un sentit de festival, de festa, no? I així com quan jo tenia 18 anys, no sé, estalviava per anar a veure els Calypso o Adversaris o el que sigui. I la meva cultura de sortir el cap de setmana era anar a veure quins concerts hi havia de festa major o de pagament amb sales o el que sigui. Crec que això ha anat canviant una mica i suposo que hi ha coses que se'ns escapen perquè ja ens estem fent grandets. Vull dir, nosaltres sempre diem que som diverses generacions de músics, però bueno, en general no tenim 20 anys. Suposo que hi ha molta més cultura d'estar a casa, no sé, videojocs i tot això. No ho sé, però sí que jo veig que costa treure... Ho veig també amb els meus amics que no són músics, que costa arrossegar-los quan toques un concert xulo o el que sigui, i que per part d'institucions i tal, doncs sí que hi ha alguns esdeveniments on hi té cabuda música de tot tipus, però bueno, que nosaltres també ens hem trobat molt com, hòstia, el que feu està molt guai, però en plan, si no tens lletres que sonin a la ràdio, comercials o no sé què, com... Jo crec que ens acabarem fent al nostre lloc i tampoc no volem estar un lloc on a la gent no li interessi la música, no? Però que sí que és una mica la cultura en general, no sé, està fet una mica superficial a vegades, per dir-ho així.
Hi ha una moguda, no, de que Instagram, per exemple, o les xarxes socials han ajudat molt en que tu puguis arribar ràpidament a una part del món on abans no podies arribar-hi, no? Però també ens porta en un punt en què és tot una mica de fast food, no? I que si tu no treus un vídeo amb un tema i publiques un tema sol o un disc sol sense vídeos, pues la repercussió que tindràs és nul·la. I això et comporta que has de fer un vídeo, que t'has de deixar una pasta, que has de deixar un munt d'esforços en fer vídeos que igual podries estar dedicant a fer música, i que treure un disc, un LP, no? Diguéssim, llarg, avui en dia és una miqueta una epopeia perquè significa molts recursos i que és possible que ho publiquis i al cap d'una setmana la gent ja ni se'n recordi, no? I això et porta molt a haver de treure singles i anar traient temes com Per separat, que també està guai, però molt, a mi m'agradava molt quan jo era jove i em mareava un disco i el cremava fins que en seguia tot el disco sencer, no? I llavors el passaves a un col·lega que se l'escoltava. Jo sé que això ara sona com a molt antic, però és guai escoltar un disc i entendre una obra com a un tot i no com a píldores petites de coses que van per separat.
Així que hem d'esperar a Popeia de la banda o tirem la tovallola?
Sí, es pot esperar a Popeia de la banda. No, així, ho farem.
Sí, no, i també ara estava pensant que també sempre el primer que ens surt és queixar-nos, perquè en tenim motius, però que també, hòstia, també està guai... Tenir present que hi ha molta gent que rema contracorrent i que quasi totes les ciutats de Catalunya hi ha algun petit col·lectiu que programa i que ens ha donat cabuda a nosaltres o a altres grups en petits festivals. O sigui, que hi ha molta gent que s'ho curra, o el fet de que haguem pogut estar a Plaça Catalunya, pues, que hi ha, no sé, que el model que s'hagi decidit per fer dels últims dos o tres anys del Nadal doni més cabuda a la música en directe, bueno, que també s'ha de dir. Que si no, a vegades només ens queixem i que hi ha gent que aposta per la cultura i que molaria que fos quanta més millor, no? O sigui, que gràcies als que ho fan.
I també s'ha de dir que aviat ens podreu veure el 24 de setembre a la Festa Major de Barcelona de la Mercè, amb l'Hugo, l'Estudillo, amb els canals d'Expositor. El 31 d'octubre estarem a Barraques de Girona, que ens fa molta il·lusió també. I el 24 o 26 de gener estarem a Madrid. Vull dir que també és guai dir que tenim bolos xulos, no? I que hi ha cert suport, no? A vegades, depèn de quins ambients, i que mola també, pues, ressaltar-ho.
Em queda tot molt lluny, però us anirà molt bé. No en tinc cap dubte.
Ja. Pots convèncer gent per allà a Sydney que ens portin. Seria un plaer venir a tocar una gira petita, tio, petita. Nova Zelanda i Austràlia.
Una gira petita. Fem Sydney, Melbourne, Wellington i Auckland.
Fantàstic. Vale, bé.
Brutal.
Ho mirem d'aquí un any, quan tinguem el vostre primer disc?
Bueno, vale. Parlant del disc, el disc no en parlarem perquè encara no ha sortit ni s'ha gravat, no? Però la idea és l'any que ve poder ja publicar el primer disc nostre llarg.
A veure si la gira del World Tour passa per l'hemisferi sud. Abans d'acabar, vull que em digueu on heu escoltat música per última vegada. Pot ser Spotify, el tocadisc de l'avi, el caset o el lloro de quan teníeu 17 anys.
Jo encara que em faci el punt d'avui estar a Spotify.
L'Albert diu Spotify.
Jo avui encara no he escoltat música, he posat la ràdio un rato.
Jo encara tampoc he consumit música perquè tenia un altre meeting, però segurament el primer serà Spotify. Si em fico a estudiar i coses així de Spotify perquè és el més fàcil accés, però realment quan poso música per escoltar música, ho faig amb el meu tocadiscos que tinc aquí, amb el vinil. Vull dir, a mi m'agrada el ritual aquest de dir vaig a escoltar-me aquest disco, l'agafo, el poso i no es pot passar la cançó a la siguiente, simplement escoltes fins que acaba la cara, el gires i és molt diferent l'escolta que no pas a Spotify, que al cap de 10 segons ja pots passar-lo o tirar endavant, tirar enrere.
Estic totalment d'acord amb això del ritual, Alba. El vinil ho és. Us preguntava això perquè vull acabar l'entrevista amb una cançó i vull decidir amb quina. Així que, Albert i Alba, aneu a buscar el vostre telèfon mòbil, ensenyeu què és l'últim que heu escoltat i ara és quan surt allò de Camela o Búhos.
Jo...
És el Theora.
Theora.
Ah, no, Xandu.
A veure, ensenya'ns què és això que has escoltat per última vegada.
Ah, no, mira, perdoneu. La meva és aquesta. No sé per què, perquè crec que hi vaig donar... Això és de The Vox Collective, Forget About This. M'ha sortit.
Perfecte. Tenim Forget About This. A veure què ens ensenyarà l'Albert.
Pues, jo estava escoltant el Tote King, tio. Em vaig reenganxar un disc de l'any 2006 i em flipa una cançó i me l'escolto moltes vegades. És el Nosotros Mismos. I és el segon tema del disco.
Doncs amb què ens quedem? Amb la cançó de l'Albert o la de l'Alba? Tote King o Forget About This de The Bob Collective?
Jo crec que podríem donar el nostre suport a la Irene Reig, que és la saxofonista que ve de substituta del Nil, del nostre saxofonista titular últimament. I això, aquest disc que comenta l'Alba és el projecte de la Irene i és guapíssim i crec que està guai. Acabem això.
I tant.
Doncs ara nosaltres marxem tots, li deixem el micròfon a l'Alba i que ella presenti la cançó. Us sembla?
Vinga, va. Bueno, doncs ara a continuació escoltarem una cançó de la saxofonista Irene Reig amb la seva banda The Vox Collective i porta per títol Forget About This.
Moltes gràcies a tots tres.
Gràcies.
Plaer.
Moltes gràcies.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa.
Amb Forget About This de Bob Collective hem acabat aquesta entrevista amb Hip Horns Brass Collective. Si els voleu veure en concert, el pròxim 17 d'octubre seran a Barcelona. I no deixem de parlar de novetats musicals perquè enguany Sara Terraza ha presentat Ja ploraré després.
Ja ploraré després. Si és que haig de plorar, però ara m'és igual.
La música i compositora catalana ha estat de gira aquest estiu amb el seu segon treball, que sona així de bé.
Després d'haver volat, de no perdre'm l'important. I si m'haig d'equivocar, mil vegades ho faré. Jo no em culpo, trio l'ordre dels meus fets.
Sara Terraza, com estàs?
Molt bé, encantada de saludar-vos.
A tu t'agraden els hot dogs, els frankfurts, els perritos calientes?
A mi m'agraden, amb mesura, però.
És un guilty pleasure?
No, no tant com per guilty pleasure, sinó que és com real, que m'agrada, però no menjaria cada dia, així com la pizza sí, per exemple. O sigui, la pizza podria menjar com tots els àpats del dia, cada dia.
Enguany has publicat Ja ploraré després, fa uns mesos que el vas treure el disc i l'has pogut rodar aquest estiu. Com ho has viscut?
La veritat és que molt il·lusionada perquè he pogut fer la presentació del disc en diversos formats, que això sempre és guai perquè al final com coneixes la teva pròpia música des de diferents perspectives. Una cosa és composar-la, l'altra cosa és gravar-la a l'estudi i després presentar-la en directe i presentar-la en directe en diversos formats, que això sempre és super enriquidor. I molt contenta, la veritat.
Hi ha un tema d'aquest Ja ploraré després que ens té fascinats, que és El arte de amarse.
Sí, eh? Aquest us agrada.
Suposo perquè té aquests ecos neo-souls que ens agraden aquí, però hi ha una etiqueta, saps? I tu ets això, però també és molt més que tot això.
Jo ja ho he dit a diverses entrevistes que el de les etiquetes estic totalment en contra, perquè em sembla com... Ho entenc que s'hagin de posar, però com a músic, com a artista, em sembla limitant, és a dir, em sembla com reduir a una paraula tot el que hi ha, no?, dins del teu cap quan composes i el que presentes després en els discos o en la feina que fas. Em sembla com simplificar-la massa. Però sí, sóc conscient de que, com que vaig treure fa anys un altre treball discogràfic, se'm va posar una etiqueta i costa de canviar-la, d'obrir.
Si fossis la propietària d'una botiga de discs, on posaries el teu treball? Aquest Ja ploraré després.
Exacte, si parlem sobre aquest disc, a passadís de pop. Pop, si vols, pop d'autor, com a... per especificar que és algo una mica més introspectiu, que no és pop comercial fet a partir d'un estudi de mercat, sinó que és una transmissió directa del que tinc al cap i al cor a... cap en fora. Però sí que és veritat que he intentat utilitzar en aquest disc un llenguatge més pop, més popular, com més proper a tothom. Llavors, sortim del passadís de soul i m'agradaria ubicar-me en el de pop. També és veritat que m'agradaria no estar sempre en el mateix. Em sembla guai no estar sempre en el mateix. Llavors, si parlem d'aquest disc, Ja ploraré després, pop.
Aquí defensem que les fronteres no estan clares. Aquest és el punt de partida per Salsitxes Paradís.
Clar, és que és així. Estic totalment d'acord.
Aquest és un punt per Salsitxes Paradís. Hi ha una cançó d'agraïments que t'obres en canal, no?
En canal. Però és que no vegis a l'eix com va costar gravar-ho, això, perquè no és tal qual, no és que m'ho escrivis en un paper i anés llegint, sinó que... era com un exercici d'improvisació, quasi. Vull dir, sí que tenia com una mica unes línies, però volia que fos, com tu dius, el més sincer possible. És més... tenia un punt de... Saps quan és Nadal i recites un poema que t'has memoritzat? Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Pues, com que tenia una mica aquest punt, vam sortir al camp a fer una volta. El Dani em va deixar sola i l'àudio és realment... Jo, bueno, dic un camp perquè el disc s'ha gravat a Batet de la Serra, preciós, per cert. I buscava una mica com aquesta connexió a mi mateixa i poder obrir, no? I ser super sincera amb el que sento i amb aquests agraïments, poder agrair de manera super honesta. Llavors, això és una nota gravada amb el mòbil caminant per la muntanya i a més la vaig haver de repetir com no sé 15 vegades o alguna així fins que vaig dir ara em crec. Sí, buscava com convèncer-me a mi mateixa de que oblidar-me de que estava gravant un disc i que anava a incloure aquesta pista en el disc i pues, com si fos una nota d'àudio de WhatsApp realment.
En aquest disc veiem que hi ha també més d'una llengua, català, castellà i anglès. Com et sents còmode cantant en tres llengües?
La veritat és que en castellà no havia escrit mai i El arte de amarse és bastant unànimament de les preferides. Vull dir que podria considerar que ha tingut bona rebuda i em sento còmode també cantant en castellà, que no ho havia fet fins ara. Amb la meva mare parlo en castellà de tota la vida, vull dir que és la meva llengua materna en el fons. El que passa que sí que amb la resta de família i amb els amics i a tot arreu parlo català, vull dir que em sento còmoda per igual amb català i castellà. Sí que és veritat que, així com fa anys vaig gravar l'altre treball discogràfic en anglès, m'ha costat més aquesta vegada. Vull dir, han passat diversos anys i ho he notat que em costava més com cantar en anglès només pel fet que al final no és com la meva llengua habitual i no podia aprofundir tant ni quan ho escrivia ni quan ho cantava. O sigui, he disfrutat molt d'escriure en català i castellà i poder com ser superprecisa amb les paraules que volia dir, amb els matisos que li volia donar i, o sigui, se m'ha obert una mica, no?, aquesta porta de... M'ha ajudat també a la introspecció i la veritat és que m'he sentit supercòmoda i tinc plans de seguir-ho fent així.
Molt bé. Escolta, perquè aquí sempre parlem de quan vas a cantar, fas a fer concerts, ara farem la falca, suposo que tens concerts que venen, però tu fas tot el procés. Hauríem de dir Sara Terraza, compositora, productora, i després música intèrpret, no?
També, bueno, puc dir més coses a la llista, perquè els artistes d'avui en dia...
Suma, tu suma.
No, els artistes d'avui en dia sembla que somos chicas para todo, perquè també et faig d'administrativa, per portar tota la part burocràtica, també organitzo... Ara estava fent un rider, també, organitzo els concerts, els eventos, vull dir que suposo que és el que toca...
Escolta, un moment, un rider... Aquí hem de parar, perquè un rider és una cosa
molt tècnica.
És molt tècnic. Jo sé què és, però
soc
això...
Soc preguntona, pregunto...
És un mapa...
Ah, vale, vale.
És un mapa, bàsicament, on posaràs les coses, no?
Vale.
Sí, aquí hi ha gent que, no,
vale,
que no ha fet mai un rider.
És... Sí, el mapa, el llistat de coses que necessites per poder dur a terme el concert i l'ordre en què han d'estar posades. Inclou un plano d'escenari. Bàsicament és el material tècnic necessari per poder sonoritzar un concert.
Sara Terraza, avui et fa una cançó, demà et fa uns ibas i el tercer dia et fa un rider, eh?
No perquè m'agradi ni perquè vulgui, sinó perquè, bueno, el pluriempleo és el que hi ha.
No, estem fent conya, però en veritat estem mostrant
la
precarietat d'un sector. I a casa nostra també s'ha de dir que falten recursos. Falten sales, falten recursos, no sé com ho veus tu.
Falten recursos. Totalment. Falten recursos. És com... Si vols ser ric, és el pitjor ofici que pots triar, malauradament. Dels pitjors, doncs.
Anava a dir, jo en conec un que tampoc no és que et facis milionària.
Vale, vale. Podríem obrir una llista, si vols. Però ser músic estaria dins, estem d'acord. Falten recursos, sobretot crec que en el mercat de la música aquí a Catalunya no hi ha gaire obertura, és a dir, és un circuit més aviat tancat que promociona, no sé si et diria per sobre o almenys per igual, qüestions polítiques com seria l'idioma, per exemple, per sobre de la música o al mateix nivell, com no es té tant en compte la música en si, el disc, el contingut musical d'un disc, si no es tenen en compte moltíssimes altres coses i això dificulta l'accés al mercat musical d'aquí, d'aquest país. De la mateixa manera que bueno, crec que està principalment manegat per no músics. Llavors, estem en mans de gent que desconeix l'ofici moltes vegades, de gent que desconeix tot el que hi ha darrere. I això es nota a l'hora de treballar, perquè hi ha coses que no es tenen en compte i són imprescindibles, les has de tenir en compte tu, vull dir, hi ha com una mica de desconnexió, si més no. Hi ha professionals molt guais i tanta sort que n'hi ha, vull dir que no és com una crítica a tothom, però també està bé parlar sobre l'altra cara de la moneda, que també hi és i que dificulta desenvolupar-se en aquest ofici, concretament aquí. Ja està.
No està malament, no està malament. Anem de cara a Barraca i diem on podem fer créixer aquest sector, on podem venir-te a veure els que siguem a Catalunya, els que sigueu a Catalunya, on hi ha Sara Terraza.
S'ha de recolzar la música en viu.
Sí, perquè al final és una font d'ingressos directa.
Diria que l'única, pràcticament. Depèn, però sí, la principal. Llavors, l'ofici de músic s'ha de recolzar i s'ha de recolzar en concerts en directe, com per exemple el del proper dia 21 de setembre a la Sala Laut, que està al costat de la Sala Apolo, on estem presentant aquest disc del que estem parlant, amb tota la banda. Hi hauran també col·laboracions. Per què no dir-ho? Vindrà la Meritxell Nederman, vindrà la Magali Sare també, vindrà el Joan Marsauquer, un trompetista superguai, i molts més. Llavors, serà un concert superguai que recomano molt a tothom que vingui a passar una estona amb nosaltres.
Jo no vull dir res, però la Meritxell Nederman porta en Lluís Borrell, que és baixista i és de Sabadell.
Ep.
I la Magali Sare, Cerdanyola, però ha crescut a Sabadell. Per tant, ja ens l'hem quedat nosaltres també. Així que això...
Pues, raó
de molt de pes per anar a veure aquest concert el dia 21. Sala Loud, això al Poble Sec, Barcelona, oi?
A les 8.
A quina hora serà?
A les 8, el dia... Bueno, ja dins del marc de la Mercè de Barcelona, vull dir que... més fàcil impossible, no hi ha excusa.
No hi ha excusa. Doncs Sara, moltes gràcies per passar avui per Salsitxes Paradís, començar temporada amb tu sempre és un plaer, i parlar de talent local... Doncs és el que dona sentit el que estem fent avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Ara ens anarem una cançó teva, que és la nostra preferida, vale? La vols presentar tu?
Entenc que estem parlant de l'Arte de Amarse.
Per favor.
Pues sí, l'Arte de Amarse és bàsicament un cant a l'amor propi, a disfrutar-nos a nosaltres mateixos i mateixes, i a compartir amb la gent que ens fa sentir bé.
Gràcies, Sara.
A tu.
Amargo, lo oscuro, lo tibio, tú camina. Por mucho que cueste olvidar amargos problemas, mentiras, tú camina. Tú tira, por más que te jodan o riñan, tú camina. Por mucho que cueste aliviar tus fallos, errores, la culpa, tú camina. Y no, ya no sirve de nada mirar atrás, ensalza tu verdad.
Aquest és el Tiberi d'avui. Nosaltres baixem la persiana del programa, però la paradeta de Salsitxes Paradís segueix oberta els 7 dies de la setmana a les plataformes habituals com iVoox, Spotify o Apple Podcast. També a Twitter i a Instagram com a xarxes socials. Si t'ha agradat, deixa'ns un comentari o puntua'ns a l'aplicació des d'on ens escoltes. Així arribarem a més canívols del soul i del funk. Mirant atrás, ensalta tu verdad. Mírate como reloj. Aquest programa no hagués estat possible sense la complicitat de Toni González. Que el funk sigui amb vosaltres.